Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dilluns 19 de febrer, el dia en què arrenca una setmana en què commemorarem el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes. Això serà el 22 de febrer, dijous. Avui en parlarem al programa perquè volem remarcar algunes xifres i desmuntar també mites al voltant d'aquest tema. Volem saber la realitat. Per desgràcia, avui sabem que les tarragonines, per exemple, cobren un 34% menys que els tarragonins. Cobren uns 5.500 euros menys a l'any. Ho diu el darrer anàlisi de l'Agència Tributària. Els contractes temporals i precaris i les jornades parcials en són una de les causes. Però n'hi ha més. Avui les analitzarem al programa perquè potser saber exactament el perquè també ens pot ajudar a començar a trencar aquestes xifres clarament desiguals. I haurem de posar una mica de música al dilluns. Tal dia com avui de l'any 1991, Rem publicava aquesta cançó que s'ha acabat convertint en un dels seus majors èxits. Avui al programa repassarem la informació de les nostres comarques. A l'espai de Talent amb D.O. parlarem avui d'eines per als emprenedors que els ajudin a identificar allò que potser no estan fent bé en aquest camí. Quins són alguns dels errors més comuns, per exemple, a l'hora de fer promoció online? Doncs si tenen un negoci, estiguin atents. Parlarem amb la Judit Català, que és experta en aquestes qüestions. A partir de la una anirem de vins fins a Blancafort per saber més de la feina del celler del Jordi Llorenç i, com els deien començar, en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per parlar amb Cope Lleida de la desigualtat salarial entre homes i dones. Ens acompanyarà també sindicats i patronal professional. Si tenen preguntes, ens les poden fer arribar a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues. Ja saben, 93.5 al camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim àrea de serveis amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Avui tenim un cel amb intervals de núvols que aniran creixent més al llarg de la tarda a les comarques tarragonines i no descartem que ens deixin ruixats dispersos amb una cota de neu a 1.300 metres. Les temperatures no variaran gaire i hora màximes de 15 graus a Tarragona i al Vendrell, 16 a Reus, 13 graus a Gandesa i 18 a Tortosa. Pel que fa al vent, cap al sud bufarà mestral, a la resta, en canvi, el vent continuarà suau i variable. Demà tindrem un cel amb intervals de núvols, també a més hi haurà boirines i bancs de boira al matí a l'interior i les temperatures no variaran, tot i que poden pujar més, amb màximes de 18 i 9, 20 graus en molts punts. La mínima marcarà 8 a Tarragona i al Vendrell, 7 a Gandesa, 6 a Reus i 10 a Tortosa. I atenció, demà el vent al sud, sobretot, bufarà mestral, cada cop més fort, amb ratxes fortes de 80 km per hora al litoral i prelitoral sud, on hi haurà avisos grocs. A la resta, vent més fluix, més variable, amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Anem ara a buscar la informació del trànsit. Segons el Servei Català de Trànsit, normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Un motorista ha mort i dues persones més han resultat ferides de poca gravetat aquest diumenge a la tarda en un xoc frontal entre un cotxe i una moto a la C-37 a Alcover. S'estan investigant encara les causes de l'accident que tenia lloc als volts de les 6 de la tarda. La víctima mortal, el motorista, era agent de la Guàrdia Civil, tenia 35 anys i era veí de Montblanc. I atenció al que hem sabut aquest cap de setmana pel que fa al desviament de camions de la Nacional 340 per l'AP7. Ho publica el delcamp.cat després d'haver tingut accés a un informe que el govern central ha fet arribar al Partit Popular del Vendrell. A l'informe es repassen els tràmits a seguir per poder fer efectiu aquest desviament. Diuen que la data de l'1 de gener per la posada en funcionament no era realista per la complexitat del procés i que era només orientativa. S'hi detallen que es va arribar a un acord al setembre de 2017 per dur a terme aquesta acció que s'ha fet per avançar des de setembre de 2017, doncs l'informe deixa clar que res de res, ni un sol pas endavant. Per tant, acord i 5 mesos d'inacció total, treball aturat. El segon pas era que l'Advocacia General de l'Estat aprovés un informe al respecte en un termini no inferior de 4 setmanes. Però això no ho van demanar fins aquest mes de febrer de 2018. Recordem, acord al setembre de 2017, següent pas demanar aquest informe, que no s'ha demanat fins ara, fins al febrer. Després hauran de venir els informes d'Hisenda, Presidència i Obres Públiques. El termini mínim de tot plegat són 3 mesos. Si la feina s'hagués iniciat al setembre, quan es va tancar l'acord, segons els terminis, aquest gener els vehicles pesants podrien ja circular per l'autopista amb bonificacions pels peatges. I aquest cap de setmana s'han complert 6 mesos dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Encara hi ha moltes incògnites sobre la taula. La majoria dels terroristes que van formar part de la cèl·lula van morir abatuts pels Mossos, inclòs l'autor material de l'atropellament a la Rambla. Mentre 2 d'ells són a presó per ordre de l'Audiència Nacional i l'imam de Ripoll, considerat el cervell dels atemptats, va morir, recordem-ho, en l'explosió de la casa d'Alcanar. Justament la relació de l'imam amb el Centre Nacional d'Intel·ligència és una de les incògnites que es mantenen relacionades amb aquests atemptats 6 mesos després, juntament amb el suposat avís de la CIA als Mossos sobre un suposat atemptat a Barcelona. Les incògnites continuaran obertes durant temps. De moment, ni Parlament ni les Corts de Madrid han debatut a fons sobre la gestió anterior i posterior als atemptats. La investigació judicial continua sota secret de sumari i no se'n sap pràcticament res des de setembre, ni tan sols les acusacions particulars de les víctimes i els seus familiars, ni tampoc l'acusació popular, dirigida i coordinada per l'associació 11M d'Afectats pel Terrorisme, ha tingut encara accés a la causa. Precisament amb la commemoració d'aquests 6 mesos dels atemptats, hem sabut que ha nascut una entitat per ajudar els afectats per terrorisme i suplir les mancances de l'administració pel que fa a l'atenció immediata i continuada de les víctimes. Un conveni amb la Universitat de Barcelona ha permès crear la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme, que es dedicarà a ajudar psicològicament i assessorar les víctimes directes i indirectes d'atemptats terroristes i assessorar-les en els complicats tràmits burocràtics. L'associació, creada a partir d'aquests atemptats de Barcelona i Cambrils, està formada per psicòlegs clínics, forenses, psiquiatres, advocats, laboralistes i professionals experts en l'atenció de víctimes d'accions terroristes i grans catàstrofes. En la presentació de l'entitat hi van participar 2 víctimes de l'atemptat de Cambrils. En Rubén i la Núria van explicar per què se sentien desatesos per l'administració. Escoltem-los.
Para mí es como una guerra. Todos corren a salvarse. Entre esa gente que corre está el enemigo. No sabes identificarlo. Nunca lo vas a identificar. Cuando a mí me agrede la persona, yo pensé que venía a pedir ayuda. Sinceramente lo digo, porque era un niño de 18 años, o sea, o 20, no sé qué edad tenían, pero era muy joven. Me lo veo acá enfrente, ¿no? Cuando ya tenía con el cuchillo en la cara, pero bueno.
Pero me hubiera gustado que no me pusieran todo tan complicado. Es que te estoy enviando los mismos papeles 7 veces y yo tiemblo cuando veo ahí. La segunda llamada que he tenido del ministerio, tiemblo, porque es sinónimo de los mismos papeles.
Canviem de qüestió. Tarragona estudia demanar diners al fons FEDER per rehabilitar l'edifici del Banc d'Espanya després que Fomento tombés la sol·licitud d'ajudes corresponents a l'1,5% cultural. S'està estudiant l'opció de concórrer a programes europeus en col·laboració amb la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili. La intenció és convertir l'antic edifici en un centre cultural de difusió de l'activitat científica que es fa a la ciutat. Ho ha explicat Francesc Roca, el regidor responsable del projecte.
Sense el finançament és difícil fer aquest tipus d'actuació. Els nostres serveis tècnics diuen que qualsevol actuació que es faci en el Banc d'Espanya dins ha de ser unitària, no només amb una planta, amb les 3 plantes. I d'alguna manera això representa una inversió mínima de 3 milions d'euros. Això com a mínim. Estem parlant entre 3 milions i 4 milions. Què vol dir això? Que de la voluntat de l'Ajuntament, de l'equip de govern, és buscar aquest cofinançament. Realment sí que hi ha ajuts per dotar de contingut al banc. Però quan parlem de rehabilitació i de recuperar el patrimoni i ficar-ho al servei de la ciutadania ens està costant, però estem buscant la manera de trobar-ho.
Des d'aquest cap de setmana, els jardins del Banc d'Espanya estan oberts a tota la ciutat, amb accés pel carrer August. I encara a Tarragona, aquest cap de setmana, l'Ajuntament ha hagut de tancar l'accés a l'arena de l'amfiteatre per unes esquerdes al mur posterior de la grada que es va afegir l'any 79. Els tècnics recomanen tancar l'espai per prudència i, per tant, l'accés a l'amfiteatre quedarà tancat mentre s'avalua la seguretat de la zona. En aquest període, l'entrada serà gratuïta. No oblidem que l'amfiteatre és el monument més visitat de Tarragona. Arribem a 2:15, un apunt d'esports, empat a 0 del Reus Deportiu davant l'Osasuna. Amb això sumen ja 34 punts a la classificació i és el tercer partit amb la porteria a 0 dels reusencs. Per la seva banda, el Nàstic ha perdut 0-2 contra el Zaragoza i encara un altre mal resultat del partit, la lesió d'Álvaro Vázquez. Això pel que fa a futbol, en hoquei, el Reus Deportiu ha arribat als quarts de final de la Lliga Europea com a primer de grup després de guanyar per 2-4 al Viareggio. I amb això arribem a les 12:31 minuts. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem amb més coses.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este año, la calzotada en restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Ara, amb el periòdico, les millors receptes dels xefs i els guanyadors de Masterchef a casa teva. 10 llibres amb més de 600 receptes del programa. Aquest cap de setmana, tapes i aperitivos per tan sols 1,95 € només amb el periòdico.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguim amb més temes del programa en aquest espai dedicat a aquells i aquelles que s'atreveixen a iniciar un negoci. Algunes setmanes parlem, ja saben, d'històries concretes, de talent, d'emprenedoria, de projectes, però també volem de tant en tant donar-los eines per seguir en aquest camí que no és precisament fàcil ni de roses. Per aconseguir els objectius, de vegades ens cal ajuda i d'això ens força la Judit Català. Ella és emprenedora també i consultora en màrqueting online. Judit, molt bon dia i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, quantes vegades has vist negocis que no han anat bé o que han estat a punt de no anar bé per no haver identificat errors que eren fàcilment fàcils de predir, vaja?
Doncs, per desgràcia, moltes, perquè el que sol passar és que els empresaris comencen amb molta passió, no?, amb el que els agrada fer, però clar, no s'estan formant com a empresaris i han de saber moltíssimes coses que doncs, no acaben d'aprendre, no? I sobretot això, que no identifiquen, perquè es pensen que ho fan bé tot o que ja que tot funciona bé, però si el teu negoci no va bé, que n'hi ha alguna cosa que has de corregir.
Clar.
Que és així.
De fet, no sé si tu mateixa t'has trobat en aquesta situació i vas dir, ostres, necessito algú que m'ajudi una mica a portar tot plegat, no? I això també t'ha fet a tu ajudar els altres, al final.
Exacte. De fet, jo sempre dic que si no hagués estat per mentors que he tingut, sobretot dels Estats Units, he fet molts trainings i he tingut alguns mentors que m'han ajudat en les èpoques en què deia per què em passa a mi, no? Si jo faig bé el que sé fer, jo faig bé màrqueting, sé que sóc bona, però no em va bé el negoci, no sé per què. Mm-hmm. I gràcies a aquesta, a parar-te i dir, bueno, potser sí que necessito ajuda d'algú. Aquests mentors em van ajudar i jo sé que estic avui dia a la posició en la que estic gràcies a aquesta formació que he rebut, si no, no estaria aquí. Això ho tinc claríssim.
Clar.
i s'ha de fer un acte d'humilitat al final i de dir, ostres, no són perfectes i n'hi ha gent que té uns resultats X que són bons i si jo vull tenir aquests mateixos resultats, potser que comenci a fer una mica de cas del que em diuen, no?
Clar, cas i això, i autocrítica, no? De fet, ja, si entren al web de la Judit, a www.juditcatalà.com, m'ha agradat molt el test que ens proposes, no? Sí. De dir, a veure en què ho estàs fent malament, anava a dir, en què l'estàs cagant, però sí, diguem-ho així, en què estàs fent malament, no?
Jo poso això, d'on l'estàs cagant, on l'estàs cagant, perquè és més directe, perquè al final, sí, és veritat, t'estàs equivocant en algun lloc i si no et va bé, has d'identificar on per poder començar a solventar aquests petits problemes, que a vegades no són coses molt grans, que un petit canvi pot canviar els resultats de la teva empresa d'una forma brutal. Uh-huh. És així.
Quins són els errors més comuns amb què et trobes? Tu que tractes, no?, amb emprenedors, suposo, sí, de sectors força diferents.
Jo crec que el que cau tothom és en utilitzar el que jo dic el màrqueting de la fe. Que és esperar que els clients vinguin a picar la porta. I això no és així. Tu has d'anar a buscar-los d'alguna forma. Quasi tots, quan parlo amb ells o tinc l'oportunitat de que m'expliquin, no estan invertint gens en màrqueting. I al final una empresa, això, és invertir i saber quin rendiment et donarà aquesta inversió. Els que inverteixen diuen, no, és que ja vaig invertir i no em va funcionar. Ja, però potser no estaves mesurant bé o no has fet els suficients tests per saber a on has de ficar els calés.
Clar.
I, clar, si no inverteixes en màrqueting, que no ets visible, no, ningú et veurà, no arribaràs al teu públic objectiu.
Clar, de vegades potser també, i això ho veiem amb molts emprenedors que han anat passant per aquí al programa, la majoria, sí, la gent més jove també, sempre coincideix. Ostres, és que per mi, sí, per exemple, les xarxes socials han estat un impuls importantíssim, no? O m'han fet arribar a llocs que no em pensava, i potser encara, la gent més jove no, però potser la gent que tinguem, vaja certa edat encara, no veiem, per exemple, les xarxes socials com una inversió necessària, una cosa en la que cal invertir i és tot el contrari, no?
Al final és veure quines són les empreses que estan movent ara més calés del meu sector, no? Jo soc un empresari o empresària i miro quines empreses estan creixent més ràpid i què estan fent. I si tu veus que estan utilitzant xarxes socials, és que no et queda una altra. Vull dir, alguna cosa diferent estan fent que tu no estàs fent. És que no et queda una altra que adaptar-te. I si tu no en saps, confia en gent que sàpiga. Al final és... Vale, jo no sé. Doncs buscaré algú més jove, no? Si jo no sé per edat o perquè no sóc natiu digital, per lo que sigui, busco una persona que em pugui ajudar.
Clar.
Confiar en la gent jove, que té molt de talent, molta, i que al final és buscar quines són les teves carències i gent que sigui molt bona, que pugui tapar aquestes carències que tens.
Això que ens estàs dient, a més, és aplicable a qualsevol sector, en definitiva, no? Suposo que tu, a través de la teva feina, al final assessores a gent de sector, suposo, dispars, no? No sé si hi ha una recepta que es pugui aplicar una mica a tothom perquè ens puguis donar alguna pauta, Judit, per a els que ens estan escoltant.
La pauta que podria servir a tothom és, primer, busca el que vols, perquè molta gent no ho sap. Vull dir, sí, vull que el meu negoci vagi millor, però busca el que vols, quan has de facturar més, busca aquesta quantitat d'euros que has de facturar més i després comença a fer un pla, que la gent el dia a dia se'ns menja. Jo crec que aquest és l'error que fan tots els empresaris, els nous empresaris o gent que li va malament el negoci i no fa res per solventar-ho. I és, vale, el meu negoci va malament, he de fer algun canvi, és identificar, saber molt bé el que vols i poder mesurar-ho tot. Per mi, poder mesurar les coses és bàsic. Sí. Jo, clar, vinc del màrqueting, imagina't. Pues, però no, mesurar només la quantitat de gent, la quantitat de ventes que tens, etc., sinó començar a mesurar els passos que dones, si estàs aconseguint el que vols o no. Per això has de fer un pla i sentar-te, no? A fer un pla. La gent va pel carrer com que es diu, com pollo sin cabeza,
sí,
no? Vull dir, vaig caminant, però no sé molt bé on vaig. Llavors jo crec que és deixar de treballar tant sense veure un rumbo en concret, sinó, vale, on vull anar i dedicar temps a pensar i a planificar. Per mi això és bàsic, és... Totes les empreses ho haurien de fer i no ho fan. No saben cap on van, no tenen una visió de cap on estan anant.
Clar.
Simplement el dia a dia se'ls menja i això és nefast pel creixement d'una empresa.
Clar, és que estem, això és aplicable, pel que em dius, evidentment, a gent que vulgui començar ara mateix doncs, un projecte o gent que ja el tingui, no? Però que de vegades és veritat que has de reformular no? la manera de fer. Una cosa està tafanejant jo també al teu web i entre els consells que dones és dir, ostres, ja ho hem dit, identificar què estem fent malament i buscar ajuda d'algú que sàpigui d'això. I també una cosa que m'ha semblat molt sensata és posar-nos objectius realistes. És a dir, que això no vol dir coartar no, allò, somnis ni llocs on arribar, sinó de dir, ostres, siguem realistes. Aquest 2018, per exemple, no? On puc arribar? Sí. Doncs vinga, una cosa que sigui realista. Això potser a vegades pequem també de massa bona fe, no?
El realisme va molt amb el temps. Vale, tu pots somiar molt i és bo perquè al final és el que et farà impulsar per prendre accions concretes per aconseguir el que tu vols. I això és boníssim. Però hem de ser realistes en el temps i els recursos que tenim. Recursos vol dir gent que ens acompanya en el camí, diners, situació actual, familiar, el que sigui, un té unes condicions, agafa aquestes condicions i amb aquestes treballa. I ja està. I aquests reptes han de ser... O sigui, aquests objectius han de ser reptadors, o sigui, sí que han de ser més, però dintre d'una realitat, no? Clar, que sigui realista. Mm-hmm. Perquè tothom diu, sí, jo vull guanyar molts diners, jo vull... Vale, però agafa un pla, no?, per aconseguir-ho, que sigui realista.
Clar. Per exemple, no sé, jo m'estic imaginant ara, corregeix-me si m'equivoco, però si algú, per exemple, vol començar té un negoci, diguéssim, físic i vol començar a vendre online, no? Quin seria una mica els tres primers passos a seguir que ens recomanaries, Judit? Per començar, començar de zero.
Primer de tot, jo diria que mires a la competència. Què està fent? Què fa la competència per fer-te un plato? Si ells ho fan bé, no la competència dels que venen poc, sinó inclús els grans, que estan fent per vendre. Després miraria si realment tens cabuda, perquè tothom vol vendre online, però depèn el que vulguis, ja està molt saturat el mercat. Llavors, o ets molt diferent o no tindràs cabuda. Això és així. No tots els negocis triomfen, perquè si fas el mateix que l'altre i l'altre pot vendre més econòmic per el que sigui, per les condicions que té, perquè té inversors i li dona igual, i ven en massa, i li dona igual guanyar menys en cada transacció. Uh-huh. Llavors, jo primer de tot miraria la competència que fa, miraria en segon lloc si realment tens cabuda, i jo crec que tothom pot començar, però has de mirar aquest factor diferencial. I en tercer lloc, que es formés amb marketing online, perquè és molt complicat, qualsevol moviment de la teva pàgina web, canviar un petit botó o canviar el color de la pàgina, qualsevol cosa fa que els resultats canviïn d'una manera brutal. Així que la gent és com, monto una tienda online, no funciona. Cuidado, no funciona. És que es tracta d'això, d'anar provant, de fer test, perquè funcioni.
Clar. I aquí enllaç una...
Ningú sap quina serà la pàgina web perfecta que vendrà molt. Uh-huh. Ni les multinacionals ho saben. Tenen un equip que el que fan és anar fent test. Per això deia al principi de la medició, que és importantíssim, medir coses.
Clar, i enllaça una mica amb el que ens deies també a l'hora, per exemple, del màrqueting, no? D'invertir en algú que potser tu no estàs prou preparat que ho porti. Aquí també hem d'anar en compte, no val, no? La web me l'ha hecho el sobrino de mi primo Paco, que està estudiant informàtica. No, amb tot el carinyo ho dic, però vull dir que de vegades, si realment ens volem focalitzar...
tu li donis formació a aquesta persona.
Clar.
A mi em fa gràcia el sobrinity manager, no? Que tots els negocis són sobrinity manager. Tots saben de xarxa social. Clar, una cosa és que utilitzin el seu Facebook, una altra cosa és que sàpiguen de les necessitats d'una empresa i que sàpiguen de màrqueting. I no està malament que l'utilitzis, però dona-li una formació. Si pagues un curs, dona-li una formació, que no tothom sap. Per utilitzar Facebook no vol dir que sàpigues fer màrqueting en Facebook.
Clar. Per tant, em queden clares moltes coses, però una de les més importants per començar és dir, escolta, fem un pla, què està passant, què estem fent malament i busquem ajuda en allò en el que som més dèbils, no? Que ningú n'hagi ensenyat. En aquest cas, Judit, jo convido d'entrada a la gent que entri al teu web i faci aquest test de 20 preguntes, no? I a partir d'aquí...
Segur que anirà molt bé.
Tu també, no sé si a través del resultat del test ens dones algunes opcions d'escolta, doncs necessites ajuda en això, no? Per començar a identificar possibles problemes.
Hi ha quatre àrees que la gent no sap que quan fan el test s'estan tenint en compte. N'hi ha quatre àrees i al final surt més una tendència o una altra, d'on t'estàs equivocant. Llavors, identificant-lo, pots començar a dir, bueno, igual necessito o no buscar ajuda, que deia, sí, buscar ajuda. Igual pot ser buscar ajuda o no, o formar-te tu com, com a professional i dir, vale, si el màrqueting no és el meu, doncs faig un curs de màrqueting, no?
Clar. Uh-huh. Ja ens pot ajudar d'entrada, doncs, això, a establir aquest pla d'atac, no?
Sí, exacte.
A saber on hem de focalitzar. Entrin a Tafaneja, va, www.juditcatalà.com. Doncs, Judit, no tenim temps per més, però t'agraeixo molt que hagis passat aquesta estoneta amb nosaltres. Torna quan vulguis al programa.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març, conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclamuntanya. Aquí, Diputació.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Saben què vol dir aquesta música, jo sé que ja s'ho coneixen això i que l'estaven esperant amb candeletes, evidentment, al nostre sibarita Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, dona, una altra vegada per aquí, a
home,
parlar de coses bones.
Clar que sí, home, nosaltres t'enyorem, perquè això, clar, ens tenies acostumades, que venies cada setmana, sí, i ara ens falta allò, a vegades.
Però bueno, intentem suplir-ho de la millor manera possible,
sí,
eh?
Sí, això sí, nosaltres bueno, també t'anem a veure tant en tant a l'Oranger.
Tu ets una professional molt qualificada que te'n surts.
Bueno, me'n surto com puc, però bueno, escolta, com que sempre que ven riem una estona...
Home, d'això es tracta, no, la vida, d'això es tracta.
No només jo, els oients també,
espero
jo ho
que
sé,
també, no?
Jo
que tothom disfruta.
Però saben que si no es poden anar al web de Cope, busquen el podcast i se'l posen.
Ahí está, si mos enyoren, no?
Si mos enyoren, se'l posen, exacte. A veure, al Carlos, si l'enyoren massa, el poden trobar a l'Oranget, eh? Això sí, també us ho dic, al carrer Ben Vila número 2 de Reus, que allà estan ells sempre disposats per aconsellar-nos vins, caves, cervells, licors diversos, que per cert, crec que la vostra família, l'última vegada que hi vaig anar, la família de licors allò de més graduació ha crescut d'una manera exponencial.
Sí, la destil·lats ha creixut bastant, sí. Sobretot
molt,
el tema whisky ha creixut bastant.
Aquella estanteria cada vegada està més plena. Dic, què passa
cert,
aquí?
Cert. Ens estem tirant a la mala vida.
No, això vol dir que també hi ha més interès, potser, no?
Realment, sí. amb el tema destil·lat, a veure, sí, clar, hi ha un interès creixent, sobretot amb el tema whisky i amb el tema ron.
Mira,
amb el tema whisky i amb el tema ron hi ha un interès creixent i realment, ostres, a nosaltres també ens agrada molt tot este món, vull dir, no només el vi, sinó el tema dels destil·lats i en particular una mica el whisky. I realment sí, hi ha un interès bastant creixent. Vull dir, inclús el consum d'aquests destil·lats, aquests productes, a Espanya ha creixut,
sí.
Ha creixut una mica.
Doncs escolta, ja saben, si volen provar coses noves, doncs a l'Oranger tenen aquí una varietat de coses que no trobaran en altres llocs.
Bueno, intentam sempre remenar i buscar per tindre cosetes... A veure, tens les més comercials, evidentment, però després has d'anar buscant també les teues coses...
Clar, una mica rares.
Més particulars, més diferents, i això és remenar, buscar, provar, que és molt dur.
Una feina duríssima...
A part de tastar és clar, la que portem pitjor.
Una feina duríssima... Ja, mira que punyetero. Una feina duríssima com la que tens per portar-nos aquí també cada mes una parada en aquesta guia sibarita, que ja ho vam dir l'última vegada, és duríssim, perquè clar, el Carlos ha d'anar a dinar, a sopar a llocs, ha de provar coses, no? I jo suposo que això et costa.
És molt dur, és molt dur.
Et costa, jo t'entenc,
I és molt dur en particular del local que parlarem avui, perquè...
Sí?
A mi m'agrada molt. I és una debilitat ja personal.
Doncs aquest apuntin, posin en vermell, eh? En vermell. Si aquest és una debilitat del Carlos, és que és molt bo aquest lloc, eh?
Bueno, no sé si és bo. A mi m'encanta. La veritat és que la veritat està molt bé. Sí, jo... Ara m'ho anem a Cambrils.
Molt bé.
M'ho anem a Cambrils, al restaurant Bora. El restaurant Bora és realment un negoci familiar que ara mateix està al pol a la cuina. Un negoci que abans de la campanya de Nadal van reformar el local, van fer tot la que és la part de fora nova, que ha quedat molt, molt, molt bonic. I des de fa molt de temps és un dels puestos preferits meu i de la meva dona.
Ah, perfecte. Sí, sí. Doncs escolta, així, jo, no per res, però jo, on em diu el Carlos, jo, sense miraments, perquè ja sabem que té bon paladar, ell té bon ull per aquestes coses. Llavors, què trobem? Què ens donen al Bora?
Al Bora ens donen producte ben treballat, poc manipulat, mm-hmm. I un tracte familiar fantàstic. I vas allí i és el tracte és de casa. Això és molt xulo.
Això és essencial. Ho dèiem l'últim dia amb el restaurant que ens recomanaves de Reus, el Mirall de Tres, no? que important és el tracte, i això és que sigui un lloc que et facin sentir
bé,
a gust.
És molt important. No? I allí tens este puntet de que vas allí i dius, ostres, estàs còmode, no? Estàs tranquil.
És que a vegades que a mi em passa últimament que com que ens hem tornat una mica així estupendos per algunes coses, hi ha alguns restaurants que saps que hi ha aquell silenci, que no sents... Tampoc cal que hi hagi gaire soroll, però vull dir que la gent parle fluix, que tu dius aquí, bueno, soc com un elefant en una catxarreria, que no estàs del tot a gust, no estàs còmode. No és el cas del Bora.
No és el cas del Bora. Vull dir que ja és un local que hem fet obres, que ha quedat molt, molt xulo. És un espai on... No sé, jo fa molt temps que és un dels locals que m'hi trobo realment bé i a gust i que hi menjo molt, molt bé. Molt bé.
Què vas menjar, va? Que fa poc que has anat.
Què he menjat? Allí hi ha diverses coses que... Hi ha diversos plats que m'agraden molt. Un és la cua de bou que fan.
Oh, el tató, eh?
Me cau la llàgrima. Me cau la llàgrima. Després hi ha un plat molt bo que és els calamarsets amb ceba cuita. Allò és glòria. Allò és glòria.
No el veuen, però està salivant, realment. Oh, sí. Se li nota.
Després hi ha un plat que m'agrada molt també d'allí. És que realment allí disfruto molt. El wok de verdures amb pernil de gla.
Oh. Això estem parlant de paraules majors, eh?
Em cau la llàgrima. I després tenim el pop a la planxa, també. Uf. Realment, tot. Ah, i l'últim dia que vaig provar, que... El risotto.
Sí, sí, de fer reverències al cuiner, sí.
Toma allà.
Molt bé.
Realment, allí... veus, és un local que fem pocs arrossos i fem molta cuina de mercat. I sobretot treballem molt bé el producte, no? I arrossos no n'havia fet mai. L'altre dia dic, farem risotto, que, mira, em venia de gust, ostres, dic, la vaig encertar
de ple. Fantàstic.
Hasta la meva dona, que no és de risotto, dic, prova, dic, ostres.
Ja et va demanar canviar el plat.
Dic, no, aquí, quieta, tu cap aquí, jo, això, cada un seu.
Aquí, tu no ets de compartir plats, és que hi ha gent que no, hi ha gent que li fa molta ràbia, això.
No, sí, sí.
Jo... Això
però ja cadascú... si cada us demana el seu, ja cada us demana el seu. Si hem de fer compartir, doncs fem-ho per a compartir tot, no? Però si quan arribem fem cada una cosa, doncs cada un seu.
I tu proves primer el teu o el dels altres? Perquè el meu home,
no,
per exemple, sempre he de provar primer el meu.
La meva dona sempre em deixa provar els seus i quan jo me l'acabo em fa, no m'has deixat provar el teu? Dic, hòstia, és veritat.
Ah, això no pot ser.
I m'animo menjant i ja quan me n'he donat compte dic, ja...
Pobreta, que sacrificada
és. Ja li he fet la pua, ja.
No. Escolta, doncs la pròxima vegada deixa-li demanar ell el risotto.
Sí,
mira, vale. M'ha agafat gana, no són hores, no són hores encara, Carlos. Per cert, així, preu aproximat, allò, per cap hi ha menú, anem a carta sempre?
No, sempre... A veure, vam fer menú una temporada... Hosti, jo com que ja vaig fer carta, ara si vols que tinc la veritat, el tema del menú
però,
no et sabria dir.
Preu aproximat per cap...
Te'n va sobre els 85, 80, 90. Sí.
Per cap?
No, per cap no. Per la parella, perdona. No, per cap no. Estem sobre els 35, 40.
35, 40 per cap. Depenent, evidentment, com sempre, del vi que et
demanis. Jo pensava ara la parella, dic, no, per cap no. Estem a 35, 40.
Perfecte.
Però realment molt bé.
Bora, eh?
Al Bora. Entre setmana, només a les nits.
Molt bé.
Divendres, ja sí que és divendres al migdia, dissabte és migdia i diumenge és migdia i nit, eh? Tanquen dilluns I després de dimarts a dijous obrim només a la nit. És un espai molt maco. S'està molt a gust.
Direm l'adreça. És carrer de Galceran Market número 2 a Cambrils i tenen també web, que el tinc aquí, vorarestaurant.com.
Efectivament.
Molt bé, doncs apuntat quede a la llista. Jo no tindré dies per anar seguint totes les recomanacions que em fas.
Bueno, l'any és...
És molt llarg.
És molt
llarg. Tens raó, mira, amb això tens raó.
No cal abarcar-ho tot en una setmana.
No, en una setmana no. Home, només faltaria, acabaria urgències. En planificar les sortides en funció...
Dels restaurants,
del restaurant.
Ahí estamos, molt
bé. Això és, no?, turisme gastronòmic.
Bueno, també és una part de disfrutar de la història,
és,
no?
És de lo millor que hi ha.
Home, per exemple, a veure, molta gent que va a Cambrils, per exemple, ara perquè estem parlant de Cambrils, fa turisme gastronòmic. Cambrils és una plaça de restauració important, en la que es menja molt bé i a la que molta gent s'hi desplaça, pues, per això una mica, no? Pues, per passejar pel port i aprofitar, pues, per menjar bé, no? Vull dir que si potser aquí dels pobles que tenim més a prop aquí, si hi ha un poble que té més turisme gastronòmic, crec que és Cambrils, vull dir, sense cap mena de dubte.
I sí, tant, sí. Perquè a més se les inventen, eh? Si no la tenen, se la inventen.
Sí, que això és important.
Doncs ja tenim un lloc més. Si no coneixen el restaurant Vora de Cambrils, l'apunten a la llista. Carlos Montagut, mil gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, t'espero d'aquí unes setmanetes.
Vale,
no triguis gaire.
Molt bé, perfecte. Adéu.
Tenemos extraordinarias noticias, Carlos. Se llama Regino, se apellida Hernández y acaba de devolver a España al medallero olímpico de invierno.
¡Hombre!
Isra, su entrenador fallecido, seguro que está sonriendo desde el cielo.
¿Qué está pasando?
Aquí decíamos, un tío de Ceuta y de Málaga, donde mucha nieve, digamos que no hay.
Bueno, ¿eh? Súper contento de poder haber conseguido esto por mí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
2 tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
2 de Van Damme, el sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter. @copetarragona.
El nostre Twitter, @copetarragona, és una de les vies que tenen de comunicació amb nosaltres. Ens poden escriure allà per fer-nos peticions, per opinar sobre coses de les que parlem al programa. També tenen el correu electrònic, recordin, tarragona@cope.es, i el WhatsApp del programa, el WhatsApp de Cope Tarragona, 672-672-65-35-34. 672-65-35-34. Se l'han de guardar al mòbil perquè ens han d'enviar notes de veu i escrites, però preferiblement de veu, doncs per explicar-nos això, coses que els preocupen potser de l'actualitat, opinions que tenen de temes dels que parlem al programa, o potser volen fer una denúncia d'alguna cosa que passi al seu barri, al seu carrer, a la seva ciutat, potser donar-nos a conèixer alguna acció solidària que estiguin posant en marxa, doncs vinga, 672-65-35-34. Sí. si volen enviar-nos notes de veu al WhatsApp del programa per parlar de la diferència salarial entre dones i homes, d'aquesta bretxa salarial, és el moment de fer-ho, perquè d'aquí mitja horeta, a dos quarts, parlarem d'aquest tema a la Nacional 240. Tenim molts dubtes, moltes preguntes per fer als nostres convidats d'avui i volem escoltar també les seves opinions i les seves històries. 672-65-35-34. Parem ara 5 minuts per les notícies i després tornem, anem de vins i encara ens queda molt per parlar aquí al programa fins a les dues.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Como te hemos adelantado, el juez del Supremo, Pablo Llarena, deja en libertad bajo fianza de 60.000 euros a Marta Rovira. A esta hora, la que declara es la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal. Estamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti.
60.000 euros tendrá que pagar Marta Rovira si quiere seguir en libertad, cantidad que asumirá ANC, según ha anunciado. Llarena accede así a la petición de la Fiscalía, pero no a la de la acusación Vox, que pedía prisión sin fianza por riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Pero Llarena ha respondido que se ha presentado a esta citación. Tras casi dos horas en el Supremo, ha manifestado que ella no estaba en la gestión del referéndum, ni ha sido portavoz ni ponente, y que el 1 de octubre le dijo a Puigdemont que deberían parar las votaciones ante la violencia, según sus palabras, pero Puigdemont le dijo que si la suspendían sería mucho peor. También en la sala ha manifestado que la Constitución ampara al pueblo de Cataluña para ser consultado, y a la salida unas breves palabras a la prensa.
Hemos defendido que en ejercicio de las funciones que nos son atribuidas en el Parlamento de Cataluña, hemos defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho.
Ahora declara Marta Pascal.
La delegación del Gobierno en el País Vasco pide a la Fiscalía que investigue el homenaje de este domingo a dos etarras en Andoain por posible humillación a las víctimas. Última hora, José Luis Martín.
El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, ha anunciado que va a remitir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe sobre el acto de homenaje a dos miembros de ETA celebrado ayer en Andoain, en Guipúzcoa. De Andrés considera que puede haber delito de humillación a las víctimas.
Es elaborar informes en el cual se refleja qué es lo que ha ocurrido, y esos informes se trasladan a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que tendría que entender si realmente se ha producido un delito como el que nosotros interpretamos que podría estar produciéndose, que es el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo.
De Andrés considera que el homenaje de ayer, los etarras Ignacio Otaño, Iñaki y Gerategui, que facilitaron información a ETA sobre Joseba Pagazaurtundúa, Tundúa, son una humillación no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad vasca.
Hay más noticias en este lunes 19 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
En Bruselas, en menos de dos horas, comienza la reunión del Eurogrupo que va a elegir al nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. Hay dos candidatos, uno el ministro de Economía, Luis de Guindos, el otro es el gobernador del Banco Central Irlandés, Philip Lane. Además de optar al sillón más importante del Banco Central, el sueldo es cuantioso, 334.000 euros brutos al año. A esto hay que añadir complementos por representación y residencia. También tiene derecho a vehículo oficial, un consejero y dos asistentes. Y en Cádiz, la Guardia Civil trata de localizar la narcolancha que tres encapuchados se han llevado del depósito judicial de Conil de la Frontera. La embarcación es utilizada habitualmente por las redes del narcotráfico para trasladar el hachís desde la costa de Marruecos a la de Cádiz. Los asaltantes iban encapuchados y armados con pistolas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, y en el espejo vais a hablar de una ciudad que yo creo que muchos no habrán oído hablar en su vida, yo tampoco, la localidad de Guau, donde hay un proyecto que os llama la atención.
Bueno, sí, mira, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. El Papa ha convocado para el próximo viernes una jornada de ayuno y oración por la paz, en la que tendremos especialmente presentes los conflictos en República Democrática del Congo y en Sudán del Sur. Bueno, hoy en el espejo nos vamos a fijar en este último país que sufre una terrible guerra civil con 50.000 muertos y un enorme éxodo hacia los países limítrofes. El 40% de los sudaneses del sur tiene problemas para alimentarse cada día. Pues en ese contexto brilla la experiencia de la escuela secundaria Loyola, en esa ciudad que mencionabas, Wau, fundada en 1982 por la Compañía de Jesús, la escuela. Cuenta con 580 estudiantes atendidos por 35 maestros y 6 jesuitas que han logrado crear allí un espacio único donde los jóvenes conviven serenamente más allá de sus diferencias étnicas. Pues en El Espejo vamos a contar cómo funciona y la esperanza que supone para ese dolorido país.
Lo escuchamos con atención, como siempre, en media hora. Gracias, José Luis. Y en deportes, arranca una nueva semana de Liga de Campeones. Santi Duque.
Pilar, con el resto de los partidos de ida de los octavos de final y protagonismo para el Barcelona y para el Sevilla. Los azulgrana acaban de llegar a Londres, donde mañana se enfrentan al Chelsea. Última hora de los de Valverde, enviada especial de la cadena COPE, Elena Condis.
El Barça acaba de aterrizar en el aeropuerto de Luton a una hora de Londres. Han viajado 21 jugadores, todos los disponibles, salvo Coutinho, porque no puede jugar Champions al hacerlo ya con el Liverpool, y Semedo, está sancionado. Las novedades son Vermaelen, que ayer recibió la alta médica, además de Denis, André Gómez y el tercer portero Ortola. Valverde le descartará junto a dos más. El Barça entrenará hoy a las 8 de la tarde en Stamford Bridge. Antes, a las 7:15, darán rueda de prensa Ernesto Valverde e Iván Rakitic.
Gracias, Elena. El miércoles será turno del Sevilla, que recibe al Manchester United en el Pizjuán. El Real Madrid también será protagonista esta semana, pues el miércoles se enfrenta al Leganés en Butarque, en partido aplazado de la jornada 16. En los blancos, la atención está puesta en el estado de Marcelo, que cayó lesionado ayer en el Villamarín. Mañana se le realizarán pruebas, aunque hay optimismo en el Madrid de que pueda llegar al trascendental encuentro contra el Paris Saint-Germain el 6 de marzo. Y ya saben de que antes de que mañana vuelva a la Champions, hoy se cierra la 24ª jornada de Liga desde las 9 con el Getafe Celta.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, doncs continuem el programa. És hora, ja saben, d'anar de vins, com cada dilluns. Avui els anem a buscar fins a Blancafort, seguint la recomanació del Massimo de Partida Creus. Volem saber més de la història, de la manera de fer i de les novetats del celler Jordi Llorenç. Per això tinc avui aquí a l'estudi, l'he fet venir des de Blancafort fins a Reus, el Jordi. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, un plaer tenir-te per aquí. Per segona vegada, perquè ets repetidor, Jordi. Vas estar aquí fa una temporada i mitja, més o menys, per parlar-nos d'un vi de la constel·lació del Triangle. Un vi que feies a sis mans, no, era?
Sí, i tant. I hem repetit, cada any repetim.
Sí, cada any repetiu, continueu.
És important donar continuïtat.
Doncs avui el Jordi ha vingut, a banda de, escolta, si ens vols explicar més coses de la constel·lació del Triangle Encantades, però avui volem descobrir més dels vins que fas tu a casa teva, el celler Jordi Llorenç, que a més em deies ara abans d'entrar que acabeu pràcticament, no? Aquest any 2017 heu estrenat Casa Nova.
Sí, no? I tant. Ve un moment que, després de jugar al Tetris de manca d'espai i de que cada any, miqueta en miqueta, produïm una miqueta més i que tenim bona rebuda, doncs al final es feia necessari tenir més espai i treballar més bé. I sí, la primavera vam començar a obres i aquest estiu ja hem estrenat el celler i a la barema ja hem donat cabuda als nous vins i ja treballem al nou espai. I treballar bé, quan t'ha faltat espai, s'agraeix molt.
Molt bé. Escolta, ara m'expliques les novetats que ha suposat aquest canvi també de casa, però per aquells que no coneguin el celler Jordi Llorenç, fem allò, no? Donem quatre dades. Com comences tu a dedicar-te al món del vi?
A casa sempre hem tingut terra, la família. De fet, jo sóc la generació 8 documentat. N'hi ha més, segur, perquè els nostres ancestres tots treballaven a la terra. I amb la mirada cap enrere és cap on treballem. I tot just enguany, el 2018, celebrem 10 anys. 10 anys de fer vi. Això no és res, però penso que ho hem de celebrar.
Oh, i tant.
És l'excusa perquè... Bueno, el fet de mirar enrere, recuperar la cultura de treball al camp, recuperar la cultura de vinificar el celler, penso que és un objectiu molt interessant i potser algun dia estarem a l'alçada. I pel camí venen aventures, venen emocions. Doncs som-hi, va, que, mm-hmm. que és un viatge com a mínim emocionant. Com a mínim.
No, això segur. A mi m'agradaria que li donessis, com deia, 10 anys que celebreu aquest 2018. Doneu-li a la gent pistes de quina manera teniu vosaltres de treballar, no? Perquè em deies ara abans d'entrar, nosaltres els que som molt radicals, no? Radicals en què? A veure.
Bueno, penso que com... Per explicar-ho d'una manera fàcil i gràfica, de quina manera definiríem el concepte vida? De quina manera? Doncs hi ha moltes maneres. Des del punt de vista de l'agricultura, uh-huh. aquest concepte representa l'equilibri, l'intercanvi entre diferents organismes, plantes, animals, naltros. I això que sembla tan senzill és molt més complex. I fins i tot a la natura els cicles no són només anuals, de vegades els cicles són molt més llargs. I per arribar a aquest equilibri, a que la vida es desenvolupi amb harmonia i, per tant, i a més el petit afegitó, que ens hi hem de guanyar la vida, no? Que
sí, això, que un això... detall sense importància.
Sí, doncs tot això és combinat, fa que... Allò que està passant al camp, allò que està passant a la vinya, és després el que ens veurem al vi. I aquest concepte és transcendental, fins al punt que d'aquí depèn tot el maneig, tot el treball que fem a la terra, a la vinya. I quan obrirem una ampolla de vi, trobarem aquest equilibri, trobarem aquest concepte de vida, estar viu. Uh-huh. I això és la gràcia de tot. Si durant tot l'any es fa el que s'ha de fer al camp... Després passaran coses. Us he portat un vi que després us explicaré una petita historieta. No? Si allò que es fa durant l'any és el que s'hi ha de fer, després això es reflexi, es manifesti. Si una vinya té bona cara, serà molt més fàcil que un raïm sigui madur, faci goig i d'això doni un bon vi, no? I no n'hi ha de secrets, cap ni un.
No n'hi ha de secrets, home, algun hi ha en la manera de fer, i suposo que mirant el que m'has dit, no?, que ets la vuitena, no?, generació, has mirat molt enrere, no?, per treballar com treballes ara.
Bueno, és una actitud, no?, mirar enrere d'on venim, i per mi és un goig, i de fet estic molt content de que de vegades prenent decisions sense saber-ho estem fent el mateix que feien els nostres avantpassats. Això és una cultura, és un llegat que pesi molt i que s'ha anat transmetent de generació rere generació, i aquesta aquesta darrera època moderna doncs ha comportat l'especialització, ha comportat el monocultiu. I de vegades, mirant darrere, és molt interessant. La diversitat, diversificar els ceps a la mateixa vinya, blanc, negre, baremar-ho tot junt, vinificar-ho tot junt, trepitjat amb els peus, fermentat amb rapa, això ens dona coses molt interessants, mm-hmm. molt.
Explica'm, com dèiem, aquest 2018 ha vingut amb aniversari, amb celler nou i amb un projecte que em deies ara, Jordi, que et feia molta il·lusió i que per espai doncs, possiblement no podies, i ara ja pots. A veure, què tens entre mans?
Bueno, us explico el vi que us he portat.
Ah, vinga, perfecte.
I farem cap al 18, veuràs. El 2016... Estàvem a la zona zero, entre l'Espluga de Francolí, Blancafort i Solivella, 3 quilòmetres i pico, on hi va haver, al maig del 2016, una pedregada que ho va arrasar tot. Uh-huh. Jo vaig perdre el voltant del 80% de la collita, de la producció. I això és un drama, perquè de fet és el camp on ha de sortir doncs, tot el que després se'n derivi. I, uau, què fem? Com ho fem, això? Doncs em vaig quedar sense parellada, sense cabernet, sense moscatell... Fins al punt que, bueno, el Macabeu es va salvar, no el va tocar per res, i el Macabeu, doncs, més de la meitat dels vins, que normalment no ho feia, doncs portin Macabeu perquè, bueno, en tenia. Em vaig dedicar a baremar els bagots, els raïms de segona generació, a les finques on es va apedregar. Aquests raïms de segona generació, una vegada van haver fermentat, que tenien tots, uau, molt de grau, perquè no hi havia el raïm de primera, allò era imbevible, era un vi molt dur, molt heavy, i tant. I llavors el Macabeu, com que no tenia tant de grau, doncs vam poder fer aquest copatge, no? I això ens va salvar l'anyada. Un any després, aquests vins ara es deixen veure, són superagradables, perquè sí que hi ha un moment en què tot es giri i tot sembla que s'anorrei la collita, però si tu has fet tot allò que havies de fer, les plantes, com els animals, com les persones, en un moment de dificultat donin tot el que tenen de donar, no? I això és la sorpresa, no? La generositat de la natura. I això és el que us porto. Normalment cada any fem un macabeu parellada, doncs enguany només, perdó, la collita 2016 només és macabeu, no? O sigui, van perdre molt, però tampoc van perdre tant. Llavors això ho fa una anyada especial, no? Hi ha un dia que tot es giri, que ve l'adversitat, però hem de continuar fent això. I no s'acaba aquí. 2017, fred, mate el 30% de la collita.
O sigui, dos anys seguits que dius, mare de Déu, no ens en sortirem d'això.
Però clar, no és tan... No va fer tant de mal com l'any anterior, però sí que les plantes, un any i l'altre, i a més ha d'afegir dos anys de sequera extrema. Què és el que hem de fer nosaltres? Doncs nosaltres hem de fer el que sabem fer. Enguany, a la sortida de la barema, vam tirar compost a la vinya, tota la vinya, perquè, com a mínim, nosaltres hem de fer el que ens toqui, no? Que es va, anem a ajudar, perquè han vingut anys molt dolents. Els vins són interessants i cada any marquin, no? De vegades són supervivents, sí, a males trogances, però nosaltres hem de fer el que sabem, no? I que és ajudar. I aquest és, l'un fa l'altre, no? Sense el que ens doni no som, i si nosaltres no ajudem, de vegades la cosa no fori com ha de ser. Així que adaptar-se, aquest és el repte, no?
Ajuste constant a l'entorno canviante, no?, que diuen.
Sí, i tant. I així és com, any rere any, anem aprenent a les noves, malgrat, a vegades no, les coses no són com voldríem, no?
Clar, a vegades aprenem a cops, no?
Sí, és així, i tant. I nosaltres ens toca donar tot, també, no?, quan a la que es pot, clar que sí.
Però bé, te n'ha sortit molt bé, perquè, com dèiem, això ha desembocat en una nova manera de fer, un nou projecte, sí, molt interessant, no?
Ens faltava espai, treballar bé sempre hi és agraït, i de jugar al Tetris, doncs, bueno, tenia un magatzem on hi guardava els tractors i la maquinària, fora, i allà hem instal·lat el celler. Portar un desig, un somni a la realitat, s'ha fet possible. Tinc una sala d'engerres enterrades, és una sala nova, i jo em deleixo per treballar amb la ceràmica, i el fet que estiguin enterrades són tot un munt d'avantatges, no? I contents de poder treballar més bé.
Quina diferència és, per aquells que no sàpiguin, quina diferència hi ha entre treballar amb ceràmica, amb àmfores, no amb gerres, que no pas potser amb cubes d'inoxidable, per entendre'ns?
Moltes diferències, moltíssimes. Una cuba d'inoxidable és hermètica, només per començar, i una engerra és porosa. El fet d'enterrar les a terra té moltes avantatges, una d'elles és la tèrmica, no? que a terra els contrastos tèrmics que tenim al carrer no ho pateix. Sí que arribi el canvi estacional, el canvi de temperatures, però d'una manera molt més pausada, molt més lenta, més gradual. I treballar una engerra de ceràmica té la porositat, té l'intercanvi com a mínim d'oxigen. La forma que té és una forma de vòrtex. Aquesta és la manera en què l'aigua circuli quan està viatjant d'un lloc a l'altre. I després l'engerra és una forma inversa d'un campanar. Els campanars de les esglésies eleven les ànimes. I l'engerra, que és inversa, el que fa és una antena receptora de les energies del cosmos. I aquí és on és més difícil explicar ben bé, sí, què és el que hi passi, però sí que la ceràmica respecti molt el raïm, respecti molt el vi, el deista al qual, i això vol dir que és molt sincera, no? I el vi li va molt bé.
No, això és el que tu vols, no? De fet, el que ens deies ara en començar, aquests vins sincers, tal qual te'ls dona la terra, i en aquest cas els preserva la terra els mesos que hagin de passar fins que els posis a l'ampolla, no?
Sí, és molt sincera. Preservi els aromes, preservi els gustos, i tant. És una molt bona forma de treballar. He fet molts quilòmetres per aprendre a treballar amb ceràmica. Vam viatjar amb l'amic i company Laureano Serres, ens vam anar a Geòrgia, entre Turquia i Rússia, i entre el menjar, els cants polifònics, el lloc en si, una cultura mil·lenària, no? que és d'allà on ens ve tota la cultura del raïm i del vi, també vam aprendre a treballar amb ceràmica. I hi ha un mot que m'agradi molt, que és el mot Geòrgia, que significa tantes coses, tantes, que Jordi, Georgina, el treball a la terra... vinificar a dins de les engerres que estan enterrades, en aquest cas ells en diuen quebri, la criança del vi durant tot l'hivern, obrir l'engerra, treure el tel i treure una copa i convidar a la família, als amics, als visitants, i significa tantes coses al mot Geòrgia que tampoc el tenim tan a lluny, no? És un xoc entre cultures, però també el tenim proper en altres. Només cal mirar una miqueta enrere, no?
Clar, clar, és que t'anava a dir, te n'has anat molt lluny, no?, allò amb el Laureano a buscar, però una cosa que aquí ja es feia fa molts anys, no?, treballar amb aquestes gerres, amb aquestes àmfores, no?
A casa els pares guardaven l'oli en petites engerres, i avui és molt fàcil viatjar a la costa de València, on hi ha cooperatives, on tenen grans volums d'engerres, on estan treballant i fent encara avui vinificacions en vi, no? Uh-huh. I aquesta cultura és molt nostra, tot l'arc mediterrani, la ceràmica, el sol, el raïm, la vinya, això és molt nostre, uh-huh. Molt.
Aquests vins que estàs preparant ara amb aquestes gerres, quan els podrem tenir a les mans en ampolla, nosaltres?
A partir de la primavera, que és quan comenci a pujar la temperatura dins del celler. De fet, el fred oxidi els vins, és a partir de llavors que és quan comencem a posar amb ampolla. Uh-huh. I és quan començaran a estar disponibles ja.
Tenen nom ja, té nom.
Les mateixes referències que han fet fins ara, el canvi és que tots els vins passen per àmfora.
Tots ara, tots. A partir d'ara tots els vins, sí, del celler Jordi, sí, Llorenç que trobeu passaran per àmfora. Eh?
Tenim...
Doncs, escolta.
Les botes que el que fem és posar una ampolla poc després de la barema, finals d'octubre i començaments de novembre, han fermentat dins de les engerres. Per tant, l'engerra pren molt de protagonisme.
Ah, doncs escolta, gran novetat per aquest 2018, llavors, eh?
Sí, i tant.
Ara direm, ara recordarem els noms dels vins. Aquest del que ens parlaves, aquest, diguéssim, supervivent, no?, d'aquella pedregada, és el Blanc 5.7.
Sí.
Blanc 5.7. Sí.
Cada any hem fet en Macabeu i Parellada, 2016 només en Macabeu. 5 parts de Macabeu, 7 parts de Parellada. Bueno, doncs el 2016 només hi ha Macabeu.
Tens un monovarietal, eh? D'entrada, així com sense voler, sí, tens un, sí, monovarietal, que sí, no sé, sí, si en tenies algun. En feies algun ja?
Normalment fem cupatges.
Ah.
Normalment.
Doncs mira, la terra et va dir, necessites un monovarietal, Jordi.
Sí, i la terra expressa el que té d'expressar.
Clar.
I tant.
Escolta, ara repassarem els noms dels vins, perquè la gent es quedi també amb els noms, però no t'he posat al Massimo recomanant-te, i m'agradaria que l'escoltessis. Escolta, per què et va recomanar tu, mira.
Te recomendaria la bodega de Jordi Llorenç, que està en la Conca de Barberà. Me gusta mucho porque es una persona muy seria, muy aplicada, que cree mucho en lo que hace. Viene de una familia de agricultores de calidad, porque yo no he tenido el placer de conocer a su padre, pero he vivido hablar de él, realmente muy interesante. Y Jordi, con mucho esfuerzo, está continuando la tradición familiar, que es una cosa muy bonita, que se encuentra en pocas circunstancias hoy en día, que los jóvenes se quieren ir a vivir en la ciudad. Y hace vinos muy precisos y considero que sea un muy buen viticultor.
Bueno, escolta, que parlin d'un bé, sempre s'ha de remarcar això, eh?
M'he posat vermell.
certifico. Ens deia el Massimo que era molt admirador, ell, no?, de la teva manera de treballar i de sentir els vins. Jo crec que ho hem pogut comprovar, amb aquesta estoneta de conversa. Crec que ets també porós, com les àmfores, Jordi, no?
Bueno, vinc d'una família de tradició agrícola. I l'últim que volien els meus pares és que em dediqués a treballar a la terra.
Imagina't.
M'he hagut de sentir de tot. Seràs un tonto, seràs un desgraciat, perquè treballant la terra no tindràs diners. Però jo sempre mai... Quan era petit, m'acostava molt anar a treballar a la terra. He de ser sincer.
Això, que sí, jo crec que a tots que ens ha tocat passar per algun punt d'aquests a la feina de casa, en aquell moment no vols mai, no?
No, de cap manera. I treballava fora de Blancafort quan els meus pares es jubilin i em diuen, vols la terra? I jo, sí. I a la terra sempre hi havia anat. Caps de setmana, Nadal, vacances, a l'estiu. Però la terra té la subtilesa d'aquest estir. És impressionant. I sense adonar me'n estava ficat fins dalt treballant a la terra. I la veritat és que sóc feliç treballant a la terra.
Doncs això segur que es transmet als teus vins, eh? Jo no en tinc cap dubte. Donem a la gent referències, va, perquè et busquin. Si volen tastar els vins que fa el Jordi, tenim aquest blanc 5.7, sí. Però n'hi ha més. Tenim el blanc d'Anguera.
El blanc 5.7 és el blanc jove, amb el macabeu, el blanc cafortí, sí. Que és el negre i jove, el 2016 amb macabeu, cabernet sauvignon, garnatxa negra i sirà. El blanc d'Angerra és un que ja fa uns quants anys que fem amb Angerra, que és el macabeu moscatell. Després ve el tossut. El tossut, sí. És sirà amb una miqueta de garnatxa, també amb Angerra. Després ve el selecció, que és una petita historieta amb un grup de famílies de Noruega que venen a la barema i després s'emportin una part del vi etiquetat i personalitzat, se l'emportin cap a Noruega. Aquest és garnatxa negra i una mica de sirà. Després tenim l'etiqueta, que és un any en bota, una mica de macabeu, cabernet i garnatxa. Després fem la constel·lació del Triangle, sí. Amb els meus amics Jaume Pujol i Josep Vega. Després fem el Brutal. El Brutal és una moguda, per mi, molt peculiar, divertida i catxonda, on dos amics catalans i dos amics francesos una nit que s'allargui, decideixen posar la mateixa etiqueta, Brutal, i d'aquesta història avui hi ha de l'ordre de 25-30 cellers de tot el món que fem el mateix. I podem trobar Brutals a França, a Itàlia, si no m'equivoco, a Alemanya, a Argentina, a Geòrgia, a Nova Zelanda. Una producció radical, evident, sense additius, i producció màxima 300 ampolles. I aquest moviment mundial, ja hi ha algun elaborador que ha començat a fer la seva particular etiqueta. L'Axel Prüfer, a França, fa el Brutal Fatal, perquè a França Brutal és pejoratiu, i llavors negatiu-negatiu és positiu. No? I fins i tot jo mateix, també ja he començat a fer la meva particular evolució del Brutal, que és el Brutalment.
Brutalment.
Sí, on a l'etiqueta fem sortir els nebots, l'Oriol, l'Aleix, l'Arnau i la Blanca, on també per vacances també venen al celler, bueno, al celler i a la vinya, a ajudar, perquè el que hi ha a casa és de tots.
Exacte.
I també venen i participen, per tant, un petit homenatge, penso que és interessant, no? Ja que formem part, no?, d'aquesta moguda. Després, enguany surto a la venda amb l'ancestral de la Cristina, que és amb bombolles. L'ancestral, com a tal, no està regulat ni registrat enlloc, però quan no estàs a la DO Cava, no és un cava. Quan no estàs en una DO, no és un espumós. I col·loquialment, tothom coneix l'ancestral com final de fermentació amb ampolla. Llavors són bombolles. I també és un monovarietal.
Ostres, doncs bé, un 2018 interessantíssim, jo crec, no, Jordi? I espero que avui haver despertat la curiositat de molta gent a tastar els vins del Jordi Llorenç. On els podem trobar, a banda, suposo, de comprar-los directament al celler a Blancafort?
Sí, poden venir al celler a Montblanc, podeu anar al restaurant Cal Jordi, a l'agrobotiga de la cooperativa de Montblanc, i després ja pràcticament que ens hem d'anar cap a Barcelona. Barcelona sí, Barcelona hi ha molts llocs. Cuber és el distribuïdor de Barcelona i nosaltres la nostra venda més important és fora del país, això sí.
Clar, això sí, això ho hem comentat l'altra vegada, no? És curiós que de vegades, no, tenim encara certes reticències, potser, no, amb els vins naturals, posem-hi una etiqueta en aquest cas, no? Tot i que no m'acostumen a agradar gaire, però sí, ens costen encara aquí, eh?
És com tot. Barcelona, que és la tenim aquí al costat, i té una efervescència amb els vins naturals des d'almenys fa 4 anys. Els restaurants, Barcelona, però això creï una zonació al voltant de Barcelona. Avui hi ha gent que se'n va al restaurant que acostumi a anar i demanin vins naturals. No formi part única i exclusiva de dir no, només tenim vins naturals, sinó que hi són els uns i els altres, i cada vegada més la gent demani. I els restaurants també comencen a tenir, es comencen a dotar de vins naturals. I això nosaltres estem molt contents. De fet, Catalunya, el dilluns de la setmana passada estàvem a Barcelona, estàvem a la Fira Bellaterra, amb la seva tercera edició, i avui tothom que ve a Barcelona, tothom que ve a Catalunya, sap que aquí tenim un creixement exponencial amb petits productors que comencen a fer vi natural, i això ens ompli de goig. Som un referent a casa nostra i a fora. A Catalunya també es viu, també es bull. I jo n'estic contentíssim, perquè això és molt bo.
I tant.
Tasta aquest productor, l'altre productor. Tasta, ja trobareu vins que us agradaran i us emocionaran, perquè és així. Hi ha coses molt xules. Hi ha productors que jo ni conec, perquè, i n'estic molt content, que a casa nostra
hi hagi tants,
sí,
no?
Sí, aquest bullici. Això és molt bo, molt bo.
Doncs, escolta, tafanegin i busquin, i provin. Nosaltres recomanem aquesta setmana els vins del Jordi, el celler Jordi Llorenç, de Blancafort. M'has de recomanar un vi abans de marxar, que m'estic quedant sense temps, Jordi.
Vilanova de Prades, celler Vega i Xalà. Som amics, per mi és un orgull que hagin fet un vi junts cada any. De fet, ha tingut tan bona acollida, i el mateix celler Vega i Xalà ha vist que el món dels vins naturals hi ha aquest bullici d'emocions, i que a més hi ha demanda de vi, que ells estan venint d'una manera molt ferma, molt potent. Jo recomano no només el seu vi, jo recomano visitar la vinya, visitar a casa seva, perquè són molt bona gent, fan coses molt xules, i la vinya és espectacular. Us recomano, dalt de tota la muntanya, 900 metres, pissarres, granits i els ceps que arriben a treballar. Per arribar fins avui, treballar al damunt de la pedra, picar pedra, és molt visual, molt pedagògic, però és realment el que han fet aquesta gent. Ja estan fent coses molt xules.
Doncs molt. Escolta, els trucarem perquè tornin i ens expliquin també novetats. Jordi, ha estat un plaer, de veritat. Tu torna quan vulguis.
Moltes gràcies. Un plaer.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Doncs apa, que tenim ja minut i mig per sobre de dos quarts de dues. Dilluns 19 de febrer del 2018, obrim la Nacional 240. Ja sabeu que això és una via, una carretera, però que a més també ens serveix a nosaltres d'excusa per unir tant Cope Lleida com Cope Tarragona. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
La veritat és que és com un suspens.
Per què?
Ja us explico per què. Perquè no em malentengueu, si us plau. No em malentengueu. Perquè per mi la Mònica, al moment d'entrar, és una llumeta a la taula de so.
Correcte. Llavors, això també per mi, eh?
Clar, per això jo apreto el botó, obro el canal, dic hola, què tal, Mònica?
I pot ser que hi sigui o no? Un dia potser no hi seré.
Jo, la veritat és que ho tenim ben sincronitzat.
Prepara't perquè pugui passar, perquè igual algun dia no em dóna temps d'arribar o... No, no sé. Acostumo a ser puntual. Doncs sí.
Mònica, com has començat la setmana?
Bé, molt bé. Amb moltes ganes, perquè tenim una setmana que ve carregada de notícies, d'activitats, de temes que... Escolta, que són molt interessants, no?
Llavors... Hi ha de tot, com sempre.
Hi ha de tot, com sempre. Avui, no sé si has anunciat als oients de Cope Lleida del que parlaríem,
sí,
ara a aquesta
hora. Sí, no m'he pogut aguantar, jo ja
tampoc.
Ho he dit.
Ah. Jo tampoc. És un tema que, a més, sempre...
És un tema de poc riure,
no? Un tema de poc riure, que genera, doncs, sempre debat, no? I sobre, jo crec, sobre el qual tenim dubtes, no? Perquè encara hi ha molta gent que diu, això no passa, no?
Sí, de totes maneres, tens raó, que genera debat, però mai he pogut entendre, és curiós, mai he pogut entendre quin debat ha de generar. És a dir, jo crec que les coses haurien d'estar molt clares,
jo crec,
però no ho estan.
No ho estan, per desgràcia. No sabem ben bé per què passa. Hi ha gent, com et dic, que diu, va, això, no? És una mica mite, però no
sí,
ho és.
Sí, però no ho és.
El proper dijous, 22 de febrer, es commemora el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Homes i Dones. I estem avui a 19 de febrer de 2018 i la bretxa salarial, aquesta diferència salarial, no és un mite, no, existeix.
No, i a més, i és quantificable, eh? És quantificable perquè a Espanya crec que estem parlant d'entre el 16 i el 20%. Ulla, no és allò, una miqueteta, però és que he estat investigant una mica per Europa i la mitjana europea és del 16%, però és que Alemanya és del 20%, que a vegades ens pensem, veus, els alemans que ho fan tot, doncs escolta, tenen allí una diferència salarial del 20% entre homes i dones, eh? Sí que és veritat que s'hi han posat mans a l'obra i han dictat ja unes lleis, unes normes, que no sabem mai com aniran. Aquí també hi havia unes normes o unes lleis o uns consells i la veritat és que no han aconseguit que en 5 anys es mogui el tant per cent ni una dècima.
Jo tinc aquí també, mira, una altra dada, avui en donarem unes quantes, eh? 7 de cada 10 persones a Espanya, eh? Que cobren menys de 1.000 euros, són dones. 7 de cada 10, això és un 70%. Per tant, la cosa està com per parlar-ne. Presentem, si et sembla, els nostres convidats d'avui.
Doncs mira, jo estic ben acompanyat aquí als estudis de Lleida, per tot Lleida, per tot Tarragona, amb l'advocada i secretària de FUNDE, que és l'Associació d'Empresàries, Directives i Professionals. Ella és la Yasmina Vilagrassa. Yasmina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Yasmina, gràcies. Jo també estic molt ben acompanyada. M'acompanya el secretari general de la UGT a les comarques de Tarragona, el Joan Llort. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia des bon dia, de la capital del Baix Camp.
Del Baix Camp, en aquest cas.
I, en aquest cas, i també bon dia a la Yasmina i a la gent de Lleida.
Molt bon dia.
No us coneixeu en persona? No, ja seria casualitat.
No, personalment no la conec. Jo conec l'associació que hi ha dins de la Càmera de Comerç d'Empresaris de Dones,
sí.
I coneixo la seva presidenta i part de la seva junta, però els de Lleida no.
Ah, doncs escolta, avui ja us coneixeu virtualment, d'entrada.
Efectivament,
eh?
Ja... aquesta llumeta vermella que heu dit al principi. Veus?
Exacte. Doncs escolta, què et sembla, Ricard? Comencem perquè dèiem, la bretxa salarial a Catalunya, això són dades oficials, eh? Es situa al voltant del 23% i escaig, pràcticament un 24%, i aquí els dos sou part, no?, important d'aquest debat, en aquest cas, no? El Joan, per la banda també sindical, i la Yasmina, la part potser, no sé si patronal és la paraula, Yasmina, no sé si
no,
ens agrada gaire, no?
Aquesta no encaixa gaire,
no
tot
encaixa
i
gaire.
Estem dins una,
però bé,
una patronal.
Sou part d'aquest tema que ens preocupa i ens afecta a tots i a totes, vaja.
Sí, bàsicament és un element que ens afecta en general a tothom, no? I avui en primer lloc vull excusar la presència de la persona que hauria d'estar aquí perquè no hi pot ser per altres motius, que és responsable d'igualtat de
la Mar,
de la UGT, la Mar,
sí.
Vázquez, però que també és bo que hi hagi un home debatent aquests temes,
sí,
no? Perquè al final també, estem parlant de persones, no? Jo sempre dic el mateix, no parlem ni d'homes ni dones, parlem de persones, no? I l'entorn on s'han de llogar sempre són amb l'entorn de les persones. I sí que és cert que durant tots aquests anys de crisi, a més s'ha agreujat el tema de la bretxa salarial, perquè amb aquestes polítiques neoliberals i de reformes laborals, doncs encara ha agreujat molt més la precarietat amb la temporalitat de contractes, amb la precarietat de salaris, i això ha desvirtuat encara molt més la situació que teníem, no? Uh-huh. Per què? Perquè al final ens trobem de que molta eventualitat i molta contractació que hi ha dins del mercat laboral pues es dona amb un percentatge molt elevat al sector serveis. I el sector serveis bàsicament està molt nutrit de dones, en aquest cas, no? Que són les que tenen aquest decalatge perquè, clar, no poden tindre una jornada sencera, no poden tindre una jornada anual de contractació i això fa que tot això, doncs, hi hagi aquests decalatges de salaris, no?
Clar. Yasmina, que jo deia ara en començar, hi ha molta gent que diu, va, això de la bretxa salarial no és un mite, això no existeix en realitat, no?
Sí.
No sé si tu has trobat alguna vegada que t'han dit això.
Totalment d'acord. El cert és que depèn molt, i ara ho començava a indicar el Joan, del sector en el que ens movem, no? Malauradament hi ha tres sectors que bàsicament, com ella apuntava, estan relacionats amb el sector serveis, amb el sector sanitari, amb el sector educatiu, que són aquells en els quals més es denota la bretxa salarial. Tenim altres diferències en aquells moments en què és una jornada completa o no, o treball temporal. I clar, en altres sectors, potser més propers al sector al que em dedico jo, el de l'advocacia, el de l'empresa, a poc, sí que tenim molta desigualtat a nivell de representativitat, a nivell de bretxa salarial cada cop és més lleu, i això porta a la confusió que indiques tu, no? De dir, ospa, no, no es nota tant. Doncs totalment contrari, realment va i vosaltres em corregireu amb el que heu vist, però va increixendo. S'intenta dissipar amb informacions, però sí, està creixent. Sí,
està creixent, Joan, coincideixes amb la Yasmina?
Sí, una mica la situació, aviam, és que aquí venim d'un entorn que ens hem de posar al davant de la fotografia, no? Vull dir, al final hi ha un tema de conciliació, no? De persones al nostre entorn, no? I fins ara la gent, els homes en concret, costa molt d'integrar-se dins aquesta conciliació, no? I és així, perquè ha sigut un... Sembla ser que sigui una norma que no sé què s'ha inventat, que sigui la dona, que és la que ha de portar tota una càrrega que al final s'ha de repartir aquestes càrregues, no? Perquè si vivim en una unitat familiar, doncs les càrregues s'han de repartir. Uh-huh. I això de vegades ha fet que dins el món del treball, pues aquestes càrregues de conciliacions i aquestes càrregues de treball que han anat assumides més a la dona, pues han, durant un període de temps, dins del món industrial o el món laboral, doncs s'ha decantat de que doncs no poden, com que no tenen les jornades senceres, pues aquestes promocions que a vegades hi ha internes, pues són més complicades per les dones, no? I això és un element que hauríem d'anar molt més de cara a igualar, no? Sí que és cert que hi ha la llei d'igualtat, que és una famosa llei que va sortir el 2007, m'assembla, si no recordo, sí. I que és curiós, quan analitzes les dades d'aquesta llei d'igualtat, que hauríem de tindre per norma a dins de les empreses de més de 250 treballadors, doncs que aquí a Catalunya, de 1.796 empreses, segons l'Indescat, doncs només hi ha 25 empreses amb lleis d'igualtat registrades.
Que
no?
L'apliquin.
Que l'apliquin, carai, clar, i això és molt greu. Perquè, a més, ve d'una llei, ve d'unes directives que per anar a igualar tot una sèrie de qüestions dins de les pròpies empreses, no?
Clar.
I, clar, si això ja no està funcionant, vull dir, és que algú estem fent malament. I quan analitzes les dades de la pròpia administració, que és curiós veure les administracions públiques també, veus que, doncs, que el 62% de les persones que treballen a l'administració, doncs, són dones, però quan ho analitzes fredament veus que, doncs, només un 36% d'aquestes dones tenen els càrrecs, no? Dins de la pròpia administració, i un 70% de les dones que treballen són interines dins de l'administració.
De totes maneres,
amb la qual cosa, aquí hi ha un moviment que penso que s'ha de normalitzar, no?
Deixeu-me que recordi que, perquè a vegades perdem la perspectiva, estem en ple segle XXI, no és allò que l'acabem de començar, sinó estem en ple segle XXI, estem ja a l'any 2018, Yasmina o Joan, això per què creieu que passa? És a dir, ara ja anem a buscar el problema genèric, és a dir, una empresa A que té dos llocs de treball que fan exactament el mateix, amb la mateixa responsabilitat, el mateix horari i tot, i tenen un home i una dona. La dona està fent exactament el mateix que l'home, cobrant un 16, un 17, un 18 o un 22% menys. Però clar, allí ha arribat fent-li, suposa, doncs, una promoció interna o fent-li una oferta de treball per incorporar-se en aquesta empresa. Perquè això està passant avui en dia, amb contractes nous. Jo pregunto, l'any 2018 això per què està passant? Per què passa?
Yasmina, a veure.
Jo crec que, efectivament, l'any 2018, segle XXI, i en canvi, a nivell social, aquest canvi de xip no s'ha fet. Sí que és cert que a poc s'han anat millorant les condicions, sí que és cert que s'està masculinitzant una mica, no?, aquest estereotip de la mare de família, de la dona a la feina i tal, però en la línia del que apuntava el Joan, efectivament hi ha el que s'està anomenant la factura de la maternitat d'una banda, de manera que aquí tenim dos gaps, no? Un gap que va de 26 a 45 anys de la dona, en el que aquest estereotip de la dona mare segle XXI-2018 encara continua molt latent, fent força, i a molts sectors s'està estigmatitzant una mica, parlo sobretot de sectors en els que la bretxa és més evident, i d'altra banda hi ha un altre sector en el qual encara, i crec que això, Joan, en l'informe que heu fet UGT, que és realment espectacular per les dades que treu, encara és molt latent, no? És a dir, per exemple, es considera que certes feines amb un risc elevat no se li poden donar a una dona, per tant es donen a un home i es remuneren millor, estic parlant per exemple d'ús de maquinària i demés, quan en canvi una dona pot tenir accés a doncs, substàncies químiques tòxiques i demés, i aquest nivell de risc ni es valora ni es remunera, no? És complicat. Jo crec que encara, i fins i tot les mateixes dones, a l'hora de contractar dones, no som conscients de que o contribuïm tots a l'hora...
Li estic fent senyes a la Yasmina perquè anava a preguntar qui és el culpable d'això. Sempre l'home o la dona també té part de la culpa...
Això, no. que em perdonin les companyes de fundes, opinió personal, jo crec que homes i dones, per suposat, ja ve des de l'educació que ens donen a casa, no? Des de on...
No es tractarà de repartir culpes, però em refereixo a qui té responsabilitats de que això segueixi passant, homes i dones.
Jo considero que sí.
Sí, no, aquest és un element important, no? El tema de la formació i l'ensenyament, no? Vull dir, venim d'un sistema que a casa formen d'una manera quan ets petit i que per sort cada vegada es van canviant la manera de fer, però que després hi ha un altre tema que és la formació, no? La formació que fan. Vull dir, quan tu analitzes la gent que està formant-se avui en dia doncs amb formació professional o a la universitat, hi ha una sèrie d'estudis que hi van més les dones que no hi van tant amb d'altres, no? I que fos important, doncs, que de vegades nosaltres, com a sindicat, amb altres instituts, explicar les sortides professionals que poden tindre els alumnes, i en aquest cas homes i dones, doncs, amb sectors com enginyeries industrials, amb temes d'electromecànica de grau superior, amb temes d'altres nivells que sembla que siguin més masculinitzats, i no ho són, perquè al final tenen sortides professionals i, a més, que són molt bones, vull dir. I explicar això de vegades... veus la gent que et mira i et mira encara amb una distància, volent dir, no ho sé, no ho tenia pensat, no? Però que quan ho expliques i els hi portes i els hi demostres amb empreses pues, que han agafat dones al sector del manteniment i a més que són dones que són vàlides igual que com pot ser és l'home, vull dir, i comences a ensenyar-los aquesta realitat, pues, hi ha gent que comença a agafar aquest camí, no?
Estem parlant d'universitaris, eh?
No, no, sí. I formació professional. Gent,
bueno, no, però vull dir, d'edats de 17, 18, 19, 20 anys, gent jove, gent nascut ja quasi més enllà del 2000, teòricament gent moderna, per entendre'ns, informada, etc.
Clar, és que aquí hi ha un tema que també us ho vull preguntar a tant al Joan com a la Yasmina, perquè és veritat que jo coincideixo amb la Yasmina en aquest cas, que deia, jo crec que és una culpa, no és qüestió de ser home o dona, no? Jo crec que és el mateix sistema que funciona així. Per exemple, anem a una entrevista de feina, el Ricard i jo, que ens dediquem al mateix, ens posem a nosaltres com a exemple, i jo a certa edat és molt probable que em preguntin si tinc nens o si tinc previst tenir-los. Al Ricard crec que no li preguntarien, no?
Sí, clar, això ja és una discriminació dins d'aquest ambient, no? El que sí que és cert és que hi ha d'haver lleis en el qual equiparin els permisos tant per l'home com per la dona, perquè mentre hi hagi aquest diferencial de permisos, per tindre, jo què sé, per tindre un fill, no? Doncs clar, no s'agafarà tant el permís l'home amb el sentit aquest, que hi ha un diferencial. Per tant, hem d'anar a buscar igualtats per tindre aquesta responsabilitat als homes envers doncs, els teus els fills, a la gent gran, perquè també és un altre vessant important de cuidar-ho per la gent gran,
sí.
I aquest és un element que també és important, i que entre tots, que al final són persones, no? S'han d'entendre, i no hem de discriminar entre homes i dones, que de vegades fem, no? Perquè l'entorn familiar o l'entorn d'un conviu, doncs al final viu entre persones.
Clar, digues, Yasmina.
No, jo estic d'acord. No pot ser tant amb la línia del que s'apuntava al final en quant als permisos, sinó en quant a una renovació legal d'arrel. És a dir, ja tenim exemples, no parlo de l'exemple d'Islàndia, que tant de bo arribem tots allí, no? Però a poc tenim directives europees que van marcant, ens anem atensant, però no acabem de fer el pas, no? I sí que és cert que tot va relacionat. Preparant una mica el que anàvem a parlar avui i tal, m'he topat amb un informe de l'OCDE que deia, era una dada molt curiosa, que amb 15 anys les noies tenen menys confiança en elles mateixes que els nois amb l'assignatura de matemàtiques. Per què? Dedueixo que perquè l'origen els hi va generant, no? A la universitat hi ha un índex de noies molt, molt elevat. I aquestes noies al final no van a parar a totes aquelles carreres en les que estan estudiant. No, no tenim tampoc referents femenins, és un peix que es mossega la cua. Per què no tenim referents femenins? Perquè aquests referents femenins en camps com les tecnologies, científics, tècnics i demés, han entrat en aquest punt. És una llàstima que haguem de destacar que tenim grans científiques, que tenim grans tecnòlogues, que tenim grans enginyeres, no? I el fet de que ho anem destacant, al igual que el fet de que haguem de destacar que és un home el que pren la baixa per paternitat, el que es dedica a ajudar els malalts de la seva família o d'altres, sigui destacable, no? En el moment en el que deixem de destacar això, serà en el moment en què estem més o menys estudiant. Espero que no sigui tan llunyà com el moment en el que se suposa que s'acabarà la bretxa laboral, que si no recordo malament estava calculada al voltant de 2088.
La de salarial l'any està calculat?
Que s'ha fet un petit càlcul.
Mare de Déu, quina projecció, l'any 2088.
Sí, sí. Espero que arribi suposa. Abans. Esperem que arribi abans.
Tant però, de bo.
No, Mònica, podíem dir, esperem que ja arribem amb salut.
Home, bueno, no sé jo, el 2088, Ricard. Però bé, hem parlat una mica del per què, no? És a dir, doncs és perquè potser doncs, són les dones les que acostumen a agafar-se reduccions de jornada i no només per maternitat, sinó, per exemple, per fer-se càrrec de familiars. Perquè potser doncs és més la qüestió de la maternitat sí que és veritat que impedeix potser accedir a certes promocions. Aquest és un dels motius. Parlem de les solucions. La solució és només una llei que obligui o que marqui quotes?
La solució és de consciència, no?
Sí, o sigui, sobretot.
Això és bàsic, no? És de consciència, és de cultura, és d'educació, és de tindre uns principis, no? Si no tenim aquests principis, podem fer moltes lleis que la que ens demostra que hi ha una llei del 2007
que no es compleix.
Per tant, és conscient de tota aquesta consciència i l'element important és el que deia la Germina, que fora important que no se'n parli de tot això perquè voldria dir que estaríem en una normalitat, no?
Sí.
I aquesta normalitat pues, no és present i llavors jo penso que tots aquests factors són els que s'han de canviar dins de la societat, no? De consciència i és un element, penso que és important en català, amb això, no? Mm-hmm.
Jo amb això estic totalment d'acord, però sí que entenc que la llei, aviam, el tema de la llei d'igualtat de 2007, per exemple, és que el que ens donava eren unes potestats, uns consells, no? El mateix ha passat després amb certes consignes de la Unió Europea el 2010 i demés. El problema que tenim amb aquesta cultura nostra és que fins que no arriba una sanció i no ens posem les piles i no ens espantem, no comencem a prendre mesures, no? Una mica més d'aval que nosaltres, per exemple, França i altres països han començat a sancionar per aquest fet i això ha tingut un resultat, no? Efectivament s'ha vist una petita baixada d'aquesta bretxa en països com aquests, perquè clar, en tant en quant comencen a tocar la teva facturació i demés, ja prenem mesures. Malauradament, crec que és necessari començar amb una petita penalització, ni que sigui perquè la gent sigui conscient, se n'adoni i que hagi de passar un cop més perquè ens toquin la butxaca, perquè els empresaris siguin conscients d'això i a partir d'aquí comencin a prendre mesures. En tant en quant, com apuntava el Joan, les lleis són potestatives i deixen un consell i no hi ha una penalització pel que estem fent, no funcionen.
Però creieu, Yasmina, que des de Funde, per exemple, o tu, a nivell personal, que una llei que obligui que en una empresa hi hagi el mateix nombre d'homes que de dones realment el que farà és que els salaris s'igualin? És a dir, hi ha una relació amb això o no?
No, em referia, disculpeu, a la llei d'igualtat com a exemple de què es pot estar tio, no? I després, posteriorment, a la llei de societats de capital, per exemple, el que et deia era una equitat en els òrgans d'administració, per exemple, no? Que no s'està aconseguint. A dia d'avui, a l'IBEX 35, encara no estem aquí, no? No, jo parlava de mesures coercitives a nivell de bretxa, a nivell d'igualtat en els salaris. De fet, hi ha fins i tot programes que detecten la desigualtat dels salaris entre empleats i empleades, no? Tot això és factible, tot això a dia d'avui està en marxa en altres països i crec que és necessari que estigui en marxa aquí també.
Escolta, Joan, que això potser ho sabràs més tu, la Jasmina també, evidentment, però a l'empresa privada potser és més difícil de saber exactament si té les mateixes competències un home i una dona i calcular si té el mateix sou o no, però l'administració pública no, perquè allí sí que està molt marcat i hi ha uns barems molt clars. L'administració pública, Joan, hores d'ara, està discriminant per gènere el tema dels sous? Home, o és un exemple?
T'he donat les dades abans, no?
Sí, sí.
I la prova és molt evident. Aviam, només te diré dues qüestions.
Sí, bueno, però parlo de sou, eh?
Sí, sí,
de sous parlarem... a la mateixa responsabilitat. No si hi ha moltes dones tenint responsabilitats o no.
Parlarem de sous. Mira, ens dona la circumstància que hi ha molta gent que està fent feines de superior categoria cobrant inferior categoria.
Uh-huh.
I aquesta és una discriminació ja de sou, no? Que hi és, no? A més, i que hi és, i que es percep. I després hi ha un altre element, que la part pública, no? I la part privada ens trobem amb una qüestió. En aquest país, grans empreses no n'hi ha. O sigui, aquest és un altre element també important, no? Hi ha molta petita empresa que té molts esforços a tirar endavant, però que dins d'aquests esforços pues hi ha coses que s'han d'igualar, no? I jo entenc que de vegades, pues, quan parlem de grans empreses, parlem d'empreses de més de 250 treballadors, i quan tu vas a Alemanya, pues, les empreses de 250 treballadors són petites empreses, i aquí són grans empreses, yeah. No? I aquests diferencials, pues, fa que la consciència, que és el que es deia abans, del petit empresari, pues, de vegades l'esforç que té en tirar endavant la seva empresa, pues, s'ha descuidit d'altres circumstàncies que l'has d'anar orientant mitjançant els delegats que tenim o les patronals perquè es vagin anant adequant a les circumstàncies, no?
Clar. Mira, deixeu-me, ens queden 3 minutets, però precisament acabem de rebre una nota de UGT de Catalunya, una denúncia que heu fet des del sindicat, és aquesta discriminació de sexe, no?, davant una oferta de feina. Una dona envia el seu currículum, és una empresa que es diu Impulsa Comunicació, una empresa de comunicació, i la resposta és: gracias por tu currículum, justo en estos momentos estamos en proceso de selección, pero buscamos un chico porque las cuentas en las que trabajará son Carglass y Coca-Cola, y créeme, necesitan un hombre para aguantar el ritmo, las visitas y saber de producció.
Sí, clar, això...
Déu-n'hi-do.
És el que hi ha, que et trobes al mercat. Vull dir, hi ha elements molt més importants. Nosaltres ens trobem en situacions de contractacions com aquesta, d'ofertes de treball, que inclús els hi demanen diners. I això és més greu encara, no? Que això també està denunciat. Vull dir, hi ha alguna oferta de treball que es demanen diners, inclús a dones, per poder presentar, no? I això sí, hem trobat, perquè ens ha vingut a denunciar, i això està denunciat.
Jasmina, què t'ha semblat, com a advocada i com a dona?
No, denigrant, francament. Malauradament, crida l'atenció a la notícia, però n'hi ha moltes.
És que això és un exemple real,
Clar, el problema és un exemple real i recent d'avui mateix estaves dient, oi, Mònica?
Sí, UGT ha fet públic avui que ells han denunciat davant la inspecció de treball, no? Clar, el tema és que no és una anècdota.
No, és que això és un dia a dia.
No, és el dia a dia, correcte, sí.
També suposo, deies, i acabem ja, Jasmina, deies, també tenim poc referents, també part de... Aquí tenim UGT també per denunciar aquests casos i per donar xerrades, i vosaltres també com a funde per donar veu també i posar aquests exemples, no?
Correcte, de fet és una de les tasques de funde, no? El proper dia 22 veureu també un article d'una companya, la Cília Bigatà, que escriurà a la mañana en relació amb aquest tema. Estem associades a BPB i des d'allí s'intenta d'alguna manera fer una petita campanya, l'Equal Pay Day, que és la campanya del bolso vermell, on realment intenta donar-se visibilitat amb aquest problema, no? I no només aquest problema, sinó situacions com les que estàveu comentant ara, que s'estan naturalitzant, i hauria de ser tot el contrari.
Mm-hmm, exacte. Doncs no tenim temps per més, no. Ricard, quin greu, jo em quedaria una estona més,
Jo també hem parlat de moltes coses, no sé si hem trobat algun principi de solució, vull pensar que sí.
Bueno, de moment, si algú li ha quedat clar que això de la bretxa salarial no és un mite ni una llegenda urbana, jo ja em dono per satisfeta.
Escolta, que hem estat ben acompanyats a Lleida amb l'advocada i secretària de Funde, que és l'Associació d'Empresàries, Directives i Professionals, la Jasmina Vilagrassa. Jasmina, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, i al Joan Llor, secretari general d'UGT a les comarques de Tarragona. Un plaer tornar quan vulguis, Joan.
Molt bé, gràcies a tots vosaltres.
Gràcies.
Fem una pausa, Mònica, i encara ens quedaran 30 segons per dir adéu.
Ai, va.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado?
¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro. Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Un minut ens ha quedat, Mònica.
Un minut, mira, un minut que podríem haver aprofitat. La veritat és que és un tema que dona per tant, que no ens hem quedat tan poc temps.
Dona per molt, i jo ho sento, m'he tornat a quedar amb el dubte de que estem en ple any, en ple segle XXI, i que no entenc que hi hagi gent que pugui pensar això. Escolta, jo vaig tenir una empresa, ara no, però jo quan buscava un treballador buscava habilitats.
El
més
qualificat.
Si era home o dona i punt.
Exacte, el més qualificat.
Al final, vaja, jo ho veig així, i com a empresari crec que tothom ho hauria de veure així. No entenc aquestes històries de, no, com que ets dona, mira, et pagaré una mica menys. Estàs d'acord? Sí, doncs vinga, endavant.
Clar, escolta,
no ho entenc.
Fem una cosa, que la gent ens enviï whatsapps i notes de veu i tuits, no?, per explicar-nos experiències que potser hagin tingut relacionades amb això. Va, al Twitter, @copetarragona o @copelleida.
Arribem a les dues. Demà cuina i a Lleida.
I a Lleida, preparat?
Cuina i a Lleida, que ja es diu així, això, eh?
Acaba de passar, bon dilluns, Ricard.
Igualment.
Adéu.